pilotes molt llargues, la d'Omar abandonant el terreny de joc, cap cot, mirant a terra, sensació no només per part del jugador, sinó també per part de la graderia d'oportunitat perduda, tenint en compte els compromisos que venen d'ara en endavant a l'Espanyol contra els millors, en teoria, equips de la categoria. I els pocs que ja queden, Grajera, Puado, Braithwaite i Joan Garcia, a la zona central, agraint doncs el suport dels 24.000 aficionats que s'han apropat avui a Cornellà. Molt haurà de remar, encara ho haurà de fer molt més l'Espanyol si vol estar l'any que ve a primera divisió.
Espanyol, que és tercer, ara amb 59 punts. Ara haurà d'estar pendent del partit de l'Eibar, que arrencarà d'aquí un quart d'hora. Ipurua contra l'Alcorcón. És l'equip que el podria superar a la classificació. Ningú més ho pot fer. Es pot apropar l'Oviedo si demà és capaç de guanyar contra el Cartagena. L'Oviedo, que en té 55. Si guanyés el partit, quedaria a un punt de l'Espanyol, que en suma 59. A dos de l'ascens directe a l'Espanyol, a quatre del líder, que és el Leganés, quan queden 6 jornades perquè s'acabi aquesta fase regular de la Lliga a segona divisió. Després d'aquest empat a un avui contra l'Andorra, en un partit justet de l'Espanyol, on ha tingut més per esma que per joc, per empenta, per anar, i amb centrades a l'àrea, la sensació que podia haver arribat al segon, però també la sensació al darrere que amb una mica més d'encert l'Andorra també podia haver-te fotut l'aigua a casa una mica més de la que t'ha fotut amb aquest empat a un, que deixa l'Andorra penúltima amb 36 punts a dos de la permanència, que ara mateix marca el Mirandés, que encara ha de jugar el seu partit, igual que també hem de jugar encara el Cartagena, que en suma 39, o l'Alcorcón, que en suma 40, que són els tres primers que se salvarien i que evitarien el descens a la primera federació. Passa un minut de les 4, de seguida ho acabem d'analitzar amb el Dani Solsona. Abans deixeu-me passar per l'estadi Johan Cruyff, que ha arrencat partit de primera federació precisament entre el Barça Atlètic i el Lugo. Allà hi tenim el Martí Mirabete. Hola Martí, bona tarda.
Bona tarda, Xavi. Així és, som al minut 2 ja de partit a l'estadi Johan Cruyff en aquest partit entre el Barça Atlètic i el Lugo. Els de Rafa Márquez, que busquen la victòria per recuperar la segona posició a la classificació després de la victòria del Nàstic aquest matí davant el Celta B. I a més, per tornar al camí del triomf després de la derrota del Barça Atlètic la setmana anterior contra Unionista de Salamanca per 4-1.
Amb qui doncs ha sortit Rafa Márquez, Martí?
Ho ha fet amb Estrada, porteria, Caçador, al lateral dret, Mbaque, Mika Faye i Gerard Martín per completar la defensa. Al mig del camp, Bernal, Moja i Unai, i a la davantera, Naim, Pau Víctor i Marc Guiu pel gol.
Deixem poqueta pel que veiem a les imatges de televisió o encara?
Deixa'm dir-te que, sincerament, crec que és de les pitjors entrades de la temporada.
Va haver-hi una campanya via xarxes socials a l'últim partit del Barça Atlètic a casa. Recordo que l'Albert Blay ens ho va comentar, sí. I realment hi va haver una molt bona entrada, però va durar un dia, perquè avui torna a ser entrada doncs, sí, molt pobra. Per aquest Barça Atlètic, Lugo, de moment 0-0, anem seguint amb el Martí Mirabete. I a la central del tenis Barcelona, la pista Rafa Nadal, ha començat o encara no la final del Godó. Albert Bassas, bona tarda.
Hola Xavi, bona tarda. No encara, normalment diuen una hora, però sempre acaba sent 10 minuts o un quart d'hora més tard.
Com el metge, encara... això, no?
Sí, una mica sí. De fet, la final era a partir de les 4, a les 4 de la tarda, passen 3 minuts de les 4 i de moment encara no tenim cap dels dos finalistes trepitjant la pista del tenis Barcelona, tot i que ara sento, per exemple, l'speaker que els comença a anunciar. Per tant, de seguida, Casper Ruud i Stefano Tsitsipas, que ja seran presents en aquesta pista central, en aquesta pista Rafa Nadal, per jugar la finalíssima d'aquesta 71a edició del Godó.
Doncs haurem seguint. Albert, ara tornem cap aquí. Fins ara.
Molt bé, vinga, fins ara.
Pogacar a 19 quilòmetres de guanyar la Lieja-Bastogne-Lieja, li treu un minut i 20 segons ja als seus perseguidors, amb la pluja, que ara també fa acte de presència en aquests quilòmetres finals.
I s'ha acabat a primera, el Getafe 1, Reial Societat 1.
Bàrbara Padilla, bona tarda.
Bona tarda.
Fem una altra actualització, per on la comencem?
Per la precampanya electoral a Catalunya, perquè Pere Aragonès es respon a Carles Puigdemont, que hi va demanar unitat independentista en una entrevista al diari Ara. El president de la Generalitat i candidat republicà a les eleccions del 12 de maig li ha dit això.
Mira, jo crec que la unitat no es predica, es practica, i hem vist en els darrers 3 anys cadascú com ha actuat. Malauradament, en aquests darrers 3 anys, per part de Junts, ha estat molt lluny d'això.
Des de Barcelona, el candidat d'Esquerra també ha avisat que hi haurà partits que voldran impedir un govern independentista al 12M. Pel que fa a la mobilitat, segons informa Renfe, ja s'ha reparat la incidència que afectava els trens de la línia R11. La companyia assegura que les freqüències de pas i els horaris s'aniran recuperant de forma progressiva. Això després del robatori de coure que s'ha produït aquesta matinada entre l'Arbós i els Monjos, a l'Alt Penedès, a la línia R4, i entre Vilamalla i Sant Miquel de Fluvià, a l'Alt Empordà, a la línia R11. Tots els serveis regionals s'han vist afectats avui per aquests robatoris. I en plana de successos, els Mossos han desmantellat una plantació de marihuana que tenia 3.500 plantes distribuïdes en quatre naus, amb la llum punxada entre Lleida i Torreferrera, al Segrià, a prop de la carretera N230. Els Mossos han detingut tres joves de 24, 25 i 26 anys, que serien els encarregats del cultiu. Se'ls acusa de delictes contra la salut pública i defraudació del fluid elèctric. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.
Gràcies, Bàrbara. Fins ara.
Fins ara.
Passen 5 minuts de les 4, una pausa i tornem per analitzar aquest empat a 1 de l'Espanyol a casa Cornellà contra l'Andorra.
L'Espanyol juga a RAC1.
Hola, Julio. Encara falten setmanes per mudar-nos al camp, però et volíem preguntar sobre les assegurances i l'alarma, que així ens quedem més tranquils. Una abraçada, gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Ara, les assegurances MyBox i l'alarma, 3 anys sense pujades de preu. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequien l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
Ir a bailar sin saber qué canción va a sonar. Imaginar dónde quieres estar.
Imaginem-nos sense límits, capaços de tot. Telefònica, 100 anys més construint un futur plegats.
La Chiquita Paddle de Mundo Deportivo i One Sixteen presenten la segona edició de The Paddle Cup by Cupra, el teu circuit nacional de paddle amateur. Primer torneig al Cercle Sabadellès del 22 al 28 d'abril. Inscriu-t'hi a thepaddlecup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Wilson, NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas, Philips i Oliva Nova.
Quan es tracta de la Champions de la cola, només hi ha un guanyador. Gorilla. Gorilla Glue és increïblement forta, 100% impermeable i ho enganxa gairebé tot. Per això és la cola més venuda als Estats Units. Pots trobar Gorilla a la teva ferreteria local, pels treballs més durs del planeta.
Arriben els 10 dies Nico Center.
Durant 10 dies els nostres concessionaris Nico Center de Reus i Vilafranca tindràs les millors ofertes en vehicles Nissan nous, unitats limitades amb descomptes brutals i les millors condicions de finançament.
Apropa't del 17 al 26, digues que has escoltat aquest anunci i obtindràs 1.000 euros de descompte extra.
A Nico Center ho rebentem. T'esperem.
Ho diuen que juga com s'entrena. A City Mob Sant Boi estem preparats per a guanyar el partit per a una mobilitat més sostenible. 40 marques amb una ciutat al darrere. City Mob Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. citymobsantboi.com, cap a un futur millor.
Si ets a la província de Barcelona, prepara't per viure una experiència sobre dues rodes com mai l'has viscut abans. Piaggio llança una oferta inigualable. 500 euros de descompte i assegurança gratis amb la Piaggio Liberty 125 i la Piaggio Medley 125.
Descobreix-ne més a la xarxa de concessionaris oficials Piaggio de la província de Barcelona.
Si vols arribar lluny, afanya't! Aquesta oferta és per unitats limitades.
Valdiri, Valdiri, on ets?
Al quilòmetre 710.
Que t'has quedat tirat?
No, al contrari. Estic comprant un cotxe al nou centre de vehicles d'ocasió. Quilòmetre 710. Tenen una àmplia gamma de cotxes d'ocasió, seminous, quilòmetre zero, en perfecte estat i amb la garantia i servei Honda i Hyundai. Entra al web km710.com i segur que trobaràs el cotxe que busques.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Per donar-nos un caprici sovint hem d'esperar. A Renault no has d'esperar. Aprofita les ofertes de la nostra àmplia selecció de vehicles nous. Amb entrega immediata perquè puguis conduir el teu Renault sense haver d'esperar. Oferta vàlida fins a esgotar existències.
Aprofita-ho a Movento Hauser. Concessionaris oficial Renault a Sabadell, Terrassa, Manresa, Vic, Mataró, Badalona, Pineda, Sant Cugat, Cerdanyola i Rubí o hauser.com.
La teva concessió Nissan, líder en atenció al client a Barcelona i Girona és...
Romauto.
On pots provar el Nissan X-Trail i Power i el Qashqai.
Romauto.
On trobaràs el teu Nissan al millor preu a...
Romauto.
Romauto, la teva concessió Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. Més informació a romautonissan.com.
Tinc un amic que coneix un amic que té un germà que en coneix un que et pot aconseguir un Volkswagen amb les millors condicions. Xxt, però no diguis res, eh?
Saps què? Que jo ja m'he fet Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condicions exclusives i disponibilitat immediata per als nostres vehicles en estoc. I en gaudeixes ja.
Informa't a Mogauto, concessionari oficial Volkswagen a Barcelona i Badalona. Mogauto.com.
Nova Ford Tourneo Courier. Disseny de SUV, connectivitat d'última generació, espai de càrrega, versatilitat, comoditat.
Ho té tot per ser el teu vehicle. Sigui quin sigui el teu estil de vida, la nova Tourneo Courier és ideal per tu. Ara pot ser teva per només 199 euros al mes. Només a Fort Nicolás, Garatge Central i Tàrraco Center. A Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Figueres, Vic, Tarragona i Reus.
Busques una furgoneta per treballar, per camperitzar, amb moltes places? A M10 Selection en tenim de tot tipus i de totes les mides. L1HQ, L2HQ, L2H2, L3H2, L3H3. Per això som els de les furgos. Vine a veure'ns a la carretera nacional 2, número 17 de Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé, entra a la nostra web, m10selection.com.
¿Has visto la nueva Ford Courier?
Es el vehículo comercial más pequeño que puede cargar hasta 2 europalets.
Amb la máxima cualificación Platinum, los premios Euroncap a la seguridad.
Y ojo al dato, sistema de conectividad con pantalla de 8 pulgadas.
La petita gran joia dels vehicles comercials de Ford és la nova Ford Courier, amb entrega immediata i 4 anys de garantia. Vehicles comercials Ford, a la xarxa de concessionaris de Catalunya.
Eso es todo desde las gaunas. Saludos cordiales.
Si aquestes són les reaccions dels clients de Mazda sobre l'atenció que posem en els detalls...
Uau, que maco.
Mare meva.
Quina qualitat.
Imagina't com serà conduir els nostres cotxes. Mazda CX-30. El SUV híbrid amb 6 anys de garantia i etiqueta Eco. Crafted in Japan. Prova-la a la xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
L'Espanyol juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
Como decíamos ayer, que deia aquell, passen 12 minuts de les 4, l'Espanyol empatat a 1 a casa amb l'Andorra, a Cornellà al Prat. Ha començat la final del Godó al tenis Barcelona. Albert.
Sí, ara sí, tot just el primer joc, servint Casper Ruud, 15-30 de moment per Tsitsipas, dos especialistes en terra, número 6 i 7 del món respectivament, i que avui lluiten per guanyar el seu primer títol aquí a Barcelona, en una pista central plena fins al capdamunt. Fins ara sol, cel una mica terrenyinat, ara està tapant una mica, però en principi gran dia per veure i jugar a tenis.
Són grills o és la línia que falla?
Hi ha grills? No, deu ser la línia, perquè a priori per aquí no en tenim. Van i venen, no?
Sí, ara parat. Potser sí que eren grills.
Pepito Grillo ha marxat. Bé, està pendents d'aquest rutsit si pas amb l'Albert Bassas. Dani Solsona, que et vull sentir, després de tot el que t'hem sentit ja durant el partit, que ja ha quedat clar que molt no t'ha agradat l'actuació de l'Espanyol. Què n'has de dir un cop acabat el partit amb aquest empat avui contra l'Andorra?
Que aquest és l'Espanyol que tenim, independentment dels tres entrenadors, que els dos que ja no hi són, i ara en Manolo, doncs que aquest equip té moltes mancances, no està jugant bé, no ha millorat, sobretot en el joc, en els resultats. És veritat que Manolo crec que ha guanyat dos partits i n'ha empatat tres o quatre, vull dir, sí, que és un equip que potser perdre no ho farà, però que amb els empats sols no és suficient. però amb el joc jo no he vist una millora. Semblava en algun partit que dius, home, estones, 20 minutets, que ara sí, però és més l'empenta, les ganes d'anar-hi quan has empatat avui, per exemple, o un altre resultat que et puguis anar empatant o que puguis avançar-te en el marcador, però el que és el joc hem vist, ja ho hem dit i ja ho hem comentat molt, sobretot a la primera part. O sigui, la primera part ha sigut, jo no sé, ja no m'atreveixo a dir si és la pitjor primera part que hem vist o és una continuació de moltes mitges parts d'aquesta temporada. O sigui, sense joc, sense una sortida clara de pilota des de l'inici, costa molt donar-li continuïtat al mig. Al mig, aleshores, amb aquest doble pivot, que és el que en principi és el que ha confiat més, que és amb Grajera que Idibare, doncs aquí perdem elements a l'hora de construcció, les pilotes no arriben clarament a dalt i per tant això fa que l'Espanyol avui a la primera part doncs no ha rematat ni una, crec que ni una vegada portaria, aguanta els tres pals. I els altres equips doncs tenen un altre concepte que tots són vàlids, evidentment, per guanyar. No li està donant a l'Andorra, però que té un concepte totalment diferent. Hem vist un equip que juga bé al futbol, que s'associen bé, que es recolzen, que sempre estan junts i tenen facilitat per donar-se passes, i que si t'encerten en alguna jugada com han encertat, doncs s'avancen al marcador i a través de la pilota ells van fent el seu joc. Una altra cosa després és que tinguin la debilitat defensiva o que l'Espanyol en un moment determinat, com amb l'única jugada que han pogut centrar Omar i que Braithwaite és amb aquestes curtes distàncies, sobretot a dins de l'àrea, anticipa molt bé, ha pogut marcar, i després a la segona part doncs semblava que dius, bueno, ara amb aquest empat això t'ha de donar aquesta energia, aquestes forces per continuar, no? Perquè no és suficient. Sí, hi ha hagut més per empenta, per ganes d'anar-hi i que era una mica favorable a tot, però que en el decurs del pas dels minuts hem tornat a veure doncs aquest Espanyol que té poques idees. És millor, és veritat que ha millorat en el mig del camp amb Pol Lozano i Aguado, perquè per necessitat i obligació ja s'han estirat més Aguado, i Pol Lozano també té millor tracte de pilota que Grajera, però tot això no és suficient, perquè després entra Salvi, ha entrat Gastón, vull dir, caient molt a bandes i que jo crec que es perd amb aquestes accions, perquè sí que el dia de l'Eibar doncs va donar la casualitat que va caure, va fer el regat, va fer la centrada i això, però no sé, el tenim més per un jugador a prop de l'àrea, al punt de penal, a l'àrea petita, que amb aquesta alçada doncs pugui rematar i que els demés són els que facin la feina, no?
Bé, perdona, Dani, que tenim Ferran Costa, l'entrenador de l'Andorra, a la sala de premsa, a veure si el podem sentir.
I en aquesta actitud en el joc. A partir d'aquí competir al límit i al final això va de mirar endavant, que és el que fem.
Hola, Ferran. Ivan Álvarez, diari d'Andorra. Em dóna la sensació que més enllà d'haver aconseguit només un empat i no haver pogut aconseguir la victòria, el que més satisfet et deixa és que l'equip o que el pla ha sortit a la perfecció, malgrat no assolir els tres punts. Però tot el que havies demanat de manera desactivada l'Espanyol també dona la sensació que tot ha sortit tal i com ho tenies al cap.
Tal i com ho teníem al cap tots. Nosaltres som un equip, ens sentim com un equip. El que més orgullós em fa estar és veure que la nostra gent des de fora ens empantava i que nosaltres des de dins responíem. Quan veus a un grup de jugadors el que els pots mirar als ulls i veus que els que estan deixant el camp s'estan deixant la pell, i com dic, a part d'això, que és la voluntat, que és l'esforç, que és la lluita, el donar-li importància a cada acció, a l'estar concentrat dins del partit, També crec que és molt important, doncs, la capacitat que ha tingut l'equip, doncs, per refer-se al minut 52, per tindre fortalesa mental, per fer la digestió ràpida de la situació, i com dic, totes aquestes coses em fan sentir orgullós, perquè és com sento jo que s'ha de competir, i quan vas amb gent així al costat, doncs la veritat que fa goig. Com dic, més enllà d'això, crec que a nivell purament futbolístic, crec que hem sigut nosaltres 100%, que parem trobar la manera, doncs, que ells no es sentissin còmodes, i com dic, seguim endavant, seguim treballant, i com vaig dir el primer dia, ens deixarem la vida perquè ho desitgem moltíssim.
Bona tarda, Ferran. Joel Romero, d'Andorra Televisió. Felicitats pel punt. Una miqueta al fil del que comentaves ara. Havíem destacat les primeres jornades aquesta versió més pragmàtica, més camaleònica. Avui em dona la sensació que es fa un cop de puny sobre la taula, no? No pot ser tant pel resultat, sinó per la manera, perquè s'ha dominat, perquè s'ha jugat a una cosa ben diferent.
Bueno, crec que, com deia, l'equip ha fet un partit molt complet. Crec que amb pilota hem estat capaços de tindre aquesta personalitat per sumar passades curtes, per aconseguir ficar-nos a la cara. Crec que l'equip, quan es posava de cara, transmetia gana, transmetia aquest punt de verticalitat, d'atacar la porteria. A nivell defensiu, com dic, crec que la feina ha estat molt bona també, però sobretot destacaria aquesta feina col·lectiva, aquesta feina col·lectiva, i a partir d'aquí és on han aparegut les capacitats individuals. És com mantenem nosaltres els equips. Els jugadors estan hipercompromesos amb l'escut que defensem, amb el país el que representem, i com dic, el que hem de fer és analitzar bé ara quins punts de millora tenim, que hi ha coses a millorar, reafirmar-nos en aquelles coses, doncs, que ens han fet sentir nosaltres, i a partir d'aquí seguir competint al límit.
Paraules de Ferran Costa, l'entrenador de l'Andorra, a la sala de premsa de Cornellà al Prat, després de l'empat del seu equip avui contra l'Espanyol, esperant Manolo González. L'estadi Johan Cruyff, ja ho diré, primera federació, com tenim el Barça Atlètic Lugo, Martín.
Minut 22 de partit, de moment continua l'empat a 0, amb domini altern, fases de control per tots dos equips. De fet, és un Lugo valent a l'inici, sobretot pressionant alt, forçant els desplaçaments de centrals del Barça en sortir de pilota, però de moment tot igual al Johan, 0-0.
Al Godó ja tenim un trencament de servei en aquest primer set, Albert. Albert Bassas. Mira, ni Grills ni l'Albert han marxat tots de la zona alta d'aquesta tribuna de la pista central, de la pista Rafa Nadal del Reial Club Tenis Barcelona. Ara de seguida el recuperem. Edu, què et deixa el partit d'avui?
Per mi el resultat, i és estrany dir-ho, perquè per mi, si hi ha hagut un equip que m'ha nascut guanyar el dia d'avui, aquest és l'Andorra. És un daltabaix en termes de classificació. És un daltabaix. Avui tu havies de guanyar i havies de mostrar, i l'Espanyol ni ha guanyat ni ha mostrat. L'Espanyol, bé, sí, ha tornat a mostrar que no dona per més. És que aquest equip no dona per més. Jo... ja fa setmanes que dic que per mi seria una sorpresa que l'Espanyol pugés directe. Per mi seria una gran sorpresa que l'Espanyol pugés, que acabés la lliga regular entre els dos millors equips de la classificació. Avui ho veig impossible. No es pot dir impossible perquè el futbol és boig i aquesta categoria especialment, però és que l'Espanyol, per quedar entre els dos primers, hauria de mostrar-nos coses en aquests sis partits que falten que no ens ha mostrat en cap moment de la temporada. Per exemple, encadenar dos partits positius. Ara venen quatre rivals directes. Jo et diria que si l'Espanyol ho fa molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, seria una gran sorpresa. Si l'Espanyol ho fa molt bé, potser arriba les dues últimes jornades amb opcions de quedar entre els dos primers. Si l'Espanyol ho fa normal, que no descarto, jo crec que és el més probable, normal vol dir que de 12 punts, què tens, Elx i Valladolid a fora i Sporting i Oviedo a casa, doncs de 12 punts posa-li que l'Espanyol en tregui la meitat, o 7, jugarà play-off. Si l'Espanyol ho fa malament, es quedarà fora del play-off, fins i tot. M'estranyaria aquest últim punt. M'estranyaria molt el primer cas, pujar directe, m'estranyaria molt quedar fora del play-off. Jo crec que vas abocat a una promoció. I això serà una loteria. Una loteria perquè és que l'Espanyol a dos partits pot guanyar amb qualsevol i pot perdre amb qualsevol. Però siguem conscients i realistes que hi ha 3, 4, 5, 6 equips en aquesta categoria que per mi estan més fets com a col·lectiu que l'Espanyol. Des del primer moment, des del primer dia. Equips que per plantilla són molt inferiors, però per feina col·lectiva, no diré molt inferiors en plantilla, inferiors, perquè al final una altra de les lliçons que jo trec d'aquesta temporada és que entre tots, jo el primer, hem tendit a sobrevalorar la plantilla de l'Espanyol. Col·lectivament l'Espanyol és un desastre. És un desastre. Ho és amb Manolo González, pobre, que porta 4 partits i no li ha donat temps de res. Ho va ser amb Ramis i ho va ser amb Luis García. Col·lectivament l'Espanyol és un desastre. No hi ha més. No hi ha més. Només l'únic del que pot fer bandera a l'Espanyol és de Martin Braithwaite, que per mi és el millor jugador de la categoria. I si no puges, l'any que ve no el tindràs. La plantilla per mi és indefensable. L'actuació dels futbolistes és indefensable. Ho era amb Luis García, amb Ramis i amb Manolo González. Dit això, que Déu ens agafi confessats i hi hagi promoció. En Dani fa moltes setmanes que ho va dir. Per mi, avui, a 21 d'abril, seria una molt bona notícia que l'Espanyol faci promoció. I no m'estic tornant boig. Seria una molt bona notícia que l'Espanyol faci promoció. Jo l'afirmo. L'afirmo ara mateix. Pujar directe no pujaràs, ja us ho garanteixo. Ja us garanteixo que no pujaràs directe. Perquè hi ha equips millors que tu i que tenen millor calendari que tu. A no ser que l'Espanyol faci 12 de 12 ara els 4 pròxims partits. Impossible. Jugant a Elx, aquí amb l'Sporting, a Valladolid i aquí amb l'Oviedo, és que l'Sporting i l'Oviedo són molt més equips que l'Andorra. On vas a parar? I l'Elx, bé, l'Elx. Jo vaig veure ahir el partit de l'Elx. L'Elx juga mil milions de vegades més millor que l'Espanyol. Una altra cosa és que després, bé, els detallets, és veritat, l'Espanyol té un punt més a la classificació. Senyores i senyors, l'Elx juga mil milions de vegades millor a futbol que aquest Espanyol. Tant de bo doni la sorpresa a l'Espanyol i guanyi el Martínez Valero dissabte que ve. Però calcem-nos. Calcem-nos perquè el que queda serà intens. I l'Espanyol ha demostrat sobradíssimament durant les 37 jornades que portem que no dona per més. Pujar, per mi, serà una sorpresa. Ja, i aquí ho deixo.
Amb Manolo González, que abans ho deia el Dani, són 4 empats i 2 victòries. Victòries el primer dia a la Romareda i victòria a casa contra l'Albacete, i els empats a casa amb el Tenerife, el camp del Burgos, el camp del Leganés i el d'avui a casa amb l'Andorra.
Sí, fins avui et podies agafar la mitjana anglesa. Si avui haguessis guanyat eren 3 victòries, 3 empats, que l'altre dia dèiem que més o menys fent això 4 punts de cada 6, segurament tenies opcions de pujar directe. Clar, ara ja has d'encadenar 2 victòries per mantenir-la.
Tu signes la promoció, Solsona?
Sí, sí, jo ja fa temps que vaig dir i no ho deia per dir les coses, sinó que vaig dir s'ha d'assegurar el play-off. Jo crec que fent les coses normals, doncs el play-off el farem, sí. També amb els meus números vaig fer dir que, escolta, de tots els partits que queden a casa els hauríem de guanyar. I com a molt empatar un. Bueno, ja l'hem empatat avui. I després anar a Elx o a Valladolid i no perdre. I no perdre, perquè els hi restes punts amb ells i tu sumes. Bueno, ara estem ja amb aquest empat que jo no comptava que sigués avui. Jo comptava més aviat, que fa temps que ho estic dient, de l'Oviedo, però bueno, les coses no pinten bé, no pinten bé.
Apareix Manolo González, avui dirigint des de la llotja.
Bona tarda, comencem la roda de premsa del nostre entrenador Manolo González, com sempre, no mitja. Joan, no sé, com vulgueu, o francès, és igual, el primer. Joan.
Mister, ¿cómo estamos? No me explico, y creo que tampoco muchos, ¿qué ha pasado, qué le ha pasado al equipo, sobre todo en la primera parte? O sea, no sé si ha sido nervios, ha sido... ¿Qué ha sido? Pero el equipo desde luego no ha estado a la altura de lo que exigía un partido como este.
Bueno, lo primero, como estoy, pues cabreado. Cabreado porque la primera parte... Lo primero que le doy gracias a la afición, porque la primera parte era para coger un globo y meternos en un globo y sacarnos en globo a todos, empezando por mí, ¿eh? Pero la primera parte ha sido terrible. De lo que habíamos preparado el partido, nada de nada. A nivel de presión, lejos. Bueno, mal. No se puede decir otra cosa, es que no... El que tenga ojos y intenta un poco de fútbol, pues ya ha visto lo que hemos hecho. Segunda parte mejor, hemos presionado más altos, con el riesgo que tenía, porque al final nos hemos metido a apretar muy arriba con los dos puntas, dejando espacios, pues que allá era lo que tocaba. La verdad, que si lo haces con un poco de criterio deportivo, igual no tocaba hacer eso, porque te exponía demasiado, pero es que era la única manera de que de hacer que fuésemos hoy, metiendo gente por delante del balón, metiendo gente arriba, y bueno, lo que nos ha faltado después es meter mucho más centros, mucho más goles al área, porque ellos cada vez que metíamos un balón al área sufrían, y nos ha costado entenderlos, que hoy no era un partido de juego posicional, era un partido de transitar rápido, de encontrar rápido por fuera y buscar el área.
En ese aspecto, el hecho de que Aguado no haya podido o no lo haya contado usted con él de inicio, ¿a qué se debía? ¿Qué pretendía conseguir con eso?
Bueno, el otro día, porque KD estuvo bien en Leganés, entonces, pues bueno, da continuidad también un poco a los jugadores para que cojan también confianza y demás. Y después, porque al final, el jugar cada semana, pues tenemos que intentar que la gente se lo gane. Al final veníamos también del día de la Roja de Albacete y demás, y que el equipo había hecho un buen partido en Leganés. Así como en Leganés habíamos hecho un buen partido, hoy la primera parte que hemos hecho ha sido muy mala, la verdad.
Hola, Manolo, Joan Camí de RAC1. Ara comentaves el tema de la pressió, especialment a la primera part. Per què creus que l'Andorra ha tingut tantes facilitats o ha trobat els camins per poder superar la vostra pressió?
Bueno, primer, perquè els jugadors de fora nostres no han interpretat bé la pressió a la primera part, que era tapar sobretot a Alejandro Orellana, perquè era el jugador que utilitzen per fer el tercer home i sortir jugant. No, això ho teníem ben tapat, ho tapat bé Nico, però la sortida per fora, els jugadors de fora nostre tenien que emparellar-se amb els centrals, liberar el lateral contrari, llavors que la pilota anés fora, sortia apretant a l'interior en cas que això passés, i això no ho hem fet bé en tota la primera part. Llavors, clar, sempre un jugador superioritat a la sortida, i el que hem volgut, ja que la primera no sortia bé, ha sigut emparellar-nos, i la idea de la segona part era tirar, quan la pilota anés cap a, per exemple, a Diego González, Grajera, que sortís a apretar, que ha acabat de central per aquest motiu també, que pogués sortir a apretar Rubén Bover, perquè l'única sortida que tenien llavors era una pilota per dalt punxada. En aquest sentit, Grajera superior a nivell físic a Rubén Bover, però tenien un cert... Bueno, els jugadors tenien en aquest moment certa por a saltar fort. Quan ho hem fet bé, hem robat, hem pogut atacar, però ja et dic, ha sigut un tema de mal posicionament nostre de la primera part.
I després, tenint en compte que queden pocs partits, que està gairebé tot en joc, et preocupa que el jugador noti la pressió en aquest tram final de temporada, especialment aquí a casa? Gràcies.
Ara mateix a casa, tal com s'està comportant la gent nosaltres, no és per notar-ho, al contrari. La gent ha apretat, ha ajudat, no li pots demanar al públic res avui, no li podem demanar res, li hem de donar nosaltres, començant pel cos tècnic i seguint pels jugadors. Ara mateix toca donar, oblidar-nos de pressions i d'històries. És que, torno a dir, que avui era un partit de veritat, que per atacar era per atacar amb pocs passes, una pilota fora, una trencada des de dins a fora, i tenies o centrada al jugador que trencava, com ha sigut el gol, una centrada al jugador que tenia pilota que estava lliurat, però ells han buscat tapar el joc interior nostre, a partir de que això hem vist que passava, ho hem intentat arreglar, però és que, torno a repetir, era per atacar amb tres passades per fora i ficar pilotes dins. El partit estava amb això i, torno a dir, hem tirat molt poques pilotes a l'àrea i faltaven moltes més.
Què tal, Manolo? Aquí Sergi Andreu, en directe pel Tot Gira de Catalunya Ràdio. Al marge de qüestions futbolístiques, has trobat a faltar una punta d'actitud, intensitat, especialment a la primera part, agressivitat, una cosa que depèn dels jugadors més enllà de qüestions tàctiques o tècniques?
Sí, però et diria... Jo no crec que sigui potser una cosa d'actitud. Crec que quan arriba un partit... que el rival, òbviament, ve del míster que venia abans també, d'Eder, que li agrada molt jugar i tal, i trobes que no estàs còmode. Per exemple, el dia Leganés l'equip es va trobar molt còmode a la pressió, es va trobar molt còmode en pilota. Quan tu no estàs còmode, com ha passat avui, o ha passat els primers minuts de l'Albacete, sembla com si, o millor, hi hagués una... No sé si és la paraula no és desconnexió, però una falta de confiança nostra. I amb això hem de tenir consciència de que a vegades el rival està millor. Però és que ens passi a nosaltres, és que li passa al Madrid, li passa al Barça, li passa al City, a tothom li passa que hi ha moments de partit que l'equip està, el rival està millor. Doncs quan el rival està millor, encara que juguis a casa, t'has d'ajuntar, no vol dir ficar-se enrere, però t'has d'ajuntar i que no passi res. I nosaltres volem continuar saltant a robar sense criteri. I això s'ha de corregir ja, perquè si no, algun dia, bueno, avui ens ha passat factura i algun dia es passarà factura més greu que avui.
I una segona, la sopegada fa més ràbia pel fet que és a casa... i tenint en compte el calendari que ens espera fora, fa més ràbia per això o per l'alçada de la temporada en què estem, que ja no es pot perdonar ningú?
No, perquè no pots fallar a casa. Sabem que a casa, ja et dic la veritat, anar a ells, clar que és complicat anar a ells, però que és més complicat anar a Camp del Burgos? Jo crec que no. Llavors, tots els partits que toquen ara, pues, són complicats per un motiu o per un altre, i a casa t'has de fer fort, i no guanyar a casa és una cagada com hem fet avui. No hi ha... És que no es pot dir d'una altra manera, avui has de guanyar, i la primera part no hem fet res per guanyar el partit, no hi ha més.
Hola, aquí arriba, Manolo, entrenador. Quique Iglesias, de la cadena COPE. Ostras, cuesta mucho no hacer un artículo de opinión en una pregunta, porque el partido da para mucho, pero realmente, ostras, esta aptitud con P de la plantilla, ¿no te preocupa de cómo se ha jugado, teniendo en cuenta lo poco que queda y lo mucho que hay en juego, y que la plantilla otra vez cae en jugar un partido así, que ya pasó con el otro entrenador, por ejemplo?
Bueno, ya te digo que momentos de partido y partidos malos van a haber, no a nosotros, le va a pasar a todos los rivales. El tema es cuando tú tienes un partido malo, o hay momentos del partido que tú no estás bien, por motivos X, porque fallas dos pases y no tienes confianza, tienes que tener el suficiente oficio, repito, empezando desde nosotros a los jugadores, para coger y que en el partido no pase nada, 10 minutos si quieres, pues 10 minutos del partido que el equipo se ponga ahí, se aguante, no meterte atrás, pero sí cogerte, meterte en una zona media y que no pase nada, y coger un poco de aire, colocarte bien y tener ese punto de seguridad que si tú no lo tienes, lo que te hace cada vez es que estés más inseguro cada minuto. Entonces, eso sí que nos falta y lo tenemos que empezar a coger. No tener, es que no sé decirte la palabra, ansia o no sé cuál es la palabra, pero coger ese punto de tranquilidad y de saber jugar los partidos, y hay momentos de hacerlo un poco más largos.
Hola, Manolo, Elena de Diego, de la cadena SER. Cuentas que el plan de partido no ha salido como querías. ¿Hasta qué punto crees que ha condicionado que tú no estuvieras en el banquillo, que los jugadores no sintieran allí tu presencia?
Bueno, lo que tengo que intentar es que no pase más, pero yo no creo que haya... Bueno, obviamente desde cerca tú puedes dirigir mejor, porque si no al final es mucho más complicado una vez no estás, pero repito, el plan de partido estaba claro, y lo que tenemos que empezar a ver, que el día de Leganés lo vimos bien, que eran ataques muy claros por la zona derecha. Hoy por la zona derecha con Iván Gil era una zona para atacar, porque a Iván Gil le cuesta ir para atrás, pues saber verlo. Los equipos que nos vean nos van a intentar cerrar dentro, entonces o empezamos a ver esto claro o tenemos un problema, esa una. Y después a nivel de presión no podemos jugar tan separados como hemos jugado en la primera parte. Hemos jugado separados de narices, tanto a nivel de distancia de relación como a nivel de distancias entre líneas. Entonces, eso no puede pasar, es imposible. Por muy bueno que seas defendiendo, si tú tienes que defender 50 metros cuadrados, el mejor mediocentro del mundo es imposible que lo haga. Entonces, eso es lo que ha pasado en el 0-1, por ejemplo. Distancia en un lado, sea el equipo súper abierto y te entra un balón diagonal y otro balón diagonal. Eso no nos puede pasar.
Oriol, Marc.
Hola, míster. Oriol Vidal, TV3. Ja sé que no t'agrada buscar excuses, però hem vist els jugadors buscant molt la hidratació, sobretot al segon temps. Creus que el canvi d'horari us ha pogut passar algun tipus de factura?
No, crec que no, Oriol, la veritat. És que ja et dic, no sóc amic de buscar excuses, sóc amic de buscar més solucions. I el que hem de fer és treballar i bueno, també és veritat que veiem punts on estem més febles i hem d'intentar arreglar-los i ja està. També em quedo amb que l'equip va per darrere, ha empatat i ha pogut inclús guanyar el partit. Però sí que penso que necessitem una continuïtat major en el joc, sobretot els partits de casa, ja que fora més o menys estem traient resultats normals o bons, però sí que a nivell de casa necessitem una mica més de continuïtat i ser més agressius tant en pilota com sense.
I no sé si et fa especialment ràbia el partit de cara a la confiança, ja no només de portes endins, sinó també de portes en fora, perquè des que vas agafar l'equip es veia que la gent començava a agafar-li un respecte a l'Espanyol, i avui potser la gent li perd.
Bueno, això també és, et dic, el respecte te l'has de guanyar. Al final, ensenyen guanyar treballant i fer les coses bé. Avui, sobretot, és un tema de confiança, perquè encadenar victòria, empat a camp del líder i victòria a casa, que hagués anat bé a nivell de confiança i de moral, però torno a dir, per guanyar has de fer les coses bé. I avui hi ha alguna cosa bé, però hi ha moltes malament. Llavors, al final no pots guanyar partits així, has de donar un pas endavant i intentar la línia bona que tenim a vegades, doncs mantenir-la en el temps, perquè no val un dia sí o dos dies sí, un dia no. Hem d'intentar que aquesta línia de joc es pugui mantenir una mica més, encara que hi hagi poc temps, encara que tot el que vulguem. Però és que buscar excuses no val de res.
Hola, míster. Marc Bernat, de AS. Entiéndeme la pregunta... después de dos empates seguidos, después de la mala imagen de hoy, ¿ahora qué?
Mala imagen de la primera parte, ¿eh?
Sí, primera parte, sí, vale. Sí. ¿Ahora qué? O sea, ¿cómo se levanta el ánimo teniendo en cuenta cómo se está desarrollando todo y la liga tan apretada que está siendo?
Compitiendo, es que no hay más. Es que a mí lo que me fastidia hoy es que soy una persona extremadamente competitiva y no hemos competido en la primera parte. No hemos competido y entonces pues es lo que te decía, que la primera parte toca organizarse un poco mejor, toca colocarse un poco mejor y toca transitar mucho mejor. No todo es juego de posición en fútbol, no todo es. A veces es muy bonito, a veces es sensacional, pero es que hoy no era un partido, era un partido de ataques rápidos en pocos pases. Y no lo hemos visto, y después no podemos defender tan anchos como hemos defendido hoy.
Sí, hola, buenas tardes, señor González. José Agustín de Onda Cero. ¿Por qué usted ha hablado hace un momento de que el equipo tenía que abrir el campo y aprovechar en tres pases centros, meter balones al área? Tenían a Braithwaite, que una que ha tenido la enganchado, estaba también Gastón Valles, las llegadas desde atrás de Pua del otro palo. ¿Por qué a este equipo le cuesta tanto meter buenos centros? ¿Porque no tiene espacio suficiente el centrador? ¿Porque no tiene la superioridad para poder ir si poder hacer el centro en buenas condiciones? ¿Porque no se generan esos buenos centros con otros movimientos?
Pues porque primero, porque situaciones de centro que tenemos claras no las centramos. Eso pasa. Lo que te digo, porque quizá el jugador en el momento del partido no lo ve, porque quizá nos pensamos que a veces, por la tendencia que tiene el fútbol, nos pensamos que centrar no es jugar tan bien, que ahora parece lo que te decía, que a veces que todo lo que no sea juego de posición parece que no es bueno. Y por ejemplo, tú ves al Athletic Club de Bilbao cómo juega, y para mí juega muy bien a fútbol y no tiene nada que ver con el City. O sea, cada manera de jugar es buena y es válida, siempre que tú lo hagas para ganar. Entonces sí que creo que se pueden generar muchas más situaciones dentro, tenemos que buscar mucho más el área y después meter al rival. Hay rivales que con el juego de posición o con el juego interior los vas a superar, pero tal como han planteado el partido el rival, hoy el juego era por fuera y busca situaciones de área.
Segunda cuestión. Durante la temporada, los anteriores entrenadores que se han sentado en su lugar han dicho algunas cosas parecidas a usted en cuanto al problema que está teniendo el equipo para conseguir regularidad, para encadenar una racha positiva de victorias. Por ejemplo, cuesta mucho conseguir dos victorias consecutivas, ya no digo tres. El equipo solo en un momento, al principio, consiguió cuatro consecutivas. ¿Por qué? ¿Por qué este equipo, que está llamado a ser un equipo dominante, o no se lo cree, o tiene demasiadas dudas, genera tanta incertidumbre dentro y fuera?
Porque es lo que te digo, porque creo que a veces nos pegamos un tiro en el pie nosotros, porque la sensación de inseguridad muchas veces la generamos nosotros con lo que te digo, con situaciones de, pues, de momentos del partido, de no coger y entender el partido, de que no te haga, a veces la seguridad solo con que no te hagan ocasiones ya la tienes, porque claro, cuando tú juegas un partido te encuentran, te genera una ocasión, te encuentran, te genera otra ocasión. Eso genera inseguridad y eso hace que tú dentro del campo no estés cómodo o no te sientas bien. Y eso es lo que hay que intentar cortar. El día de Leganés lo hicimos francamente bien, quitando la acción que tiene Deportivo en segunda parte y el córner de la primera. Y yo lo que no acabo de detectar, bueno, no acabo de detectar, es que voy a detectar seguro, pero lo tengo que detectar, porque en casa no nos pasa. ¿Por qué no nos pasa? Porque no tenemos esta sensación de seguridad que tenemos, por ejemplo, como tuvo el otro día el equipo en Leganés. Y esto tenemos que intentar, pues lo que te digo, intentar darle una vuelta y cogerlo cuanto antes mejor.
¿Tienes información de servicio? Nico Melamed, ¿cómo está?
Creemos que es una micro, esperamos que no sea más de dos semanas, pero no sabemos aún seguro, pero no esperamos que sea una situación de gravedad de mucho tiempo.
Esa es la última.
Sí, mister, a pesar de que hoy yo creo que es un tema más de cómo ha estado el equipo y los jugadores, no deja de haber una última jugada, que el propio club también ha hecho un tuit al respecto, citando una página conocida como Archivo VAR, en la cual se dice que es un penalti de libro. Estoy hablando de la acción sobre Gajera. Ya sé que no le gusta hablar sobre los árbitros, pero dígame qué opina.
Yo creo que las imágenes hablan por sí solas. Entonces, a partir de ahí, es que ya te digo, es que hoy en día no podemos hablar. Es lo que dije el otro día en la previa. Los entrenadores estamos muertos hoy en día. Por culpa nuestra, de un comité, o sea, por un gremio, que en vez de unirnos no lo hacemos. Entonces no puedes hablar aquí, no puedes hablar en el campo, que te están jugando muchísimas cosas. O sea, yo entiendo a los árbitros, que se juegan mucho y que son humanos, pero tú te estás jugando muchísimas cosas. O sea, el nivel de presión que tenemos la gente de que estamos allí es grande. Entonces, realmente, en el francés, me gustaría decirte lo que pienso, pero es que no voy a poder decirlo nunca. Entonces prefiero no entrar a valorar. Hoy, por desgracia, es una situación que puede ser penalti, pero creo que el partido no lo hemos perdido en esa situación, lo hemos perdido porque, bueno, que tenemos que necesidad de encadenar un poco estos dos partidos buenos que nos hacen falta ya.
Gracias.
A vosotros.
Gràcies, companys.
Merci.
Doncs fins aquí les paraules de Manolo González, extensa roda de premsa, assumint doncs el mal partit del seu equip, especialment a la primera part, molt emprenyat el tècnic blanc i blau, i amb aquesta reflexió final, que no és la primera vegada que la fa, respecte als entrenadors i el que poden no poden dir, les possibles sancions. Recordem que Manolo avui no ha pogut dirigir el seu equip perquè va veure la vermella, i que tampoc ho podrà fer la setmana que ve contra l'Elx.
Doncs Manolo González, que ha vist com a mínim la mateixa primera part que nosaltres,
altres, un desastre de l'Espanyol per sortir en globo, com ha dit Manolo González, el que ha fet l'Espanyol en els primers 45 minuts de partit. A primera, ha arrencat amb gol ja el partit del Villarreal. Molló.
El camp de l'Almeria ha marcat Ilías Akhomach, l'ex del filial del Barça. Almeria 0, Villarreal 1, minut 28 de la primera part.
A segona tenim partit al camp de l'Eibar i de l'Aldenc.
Ara mateix, sense gols, a Ipurua. De fet, els dos estadis, minut 29, Eibar 0, Alcorcón 0 i Aldenc 0, Albacete 0.
A primera federació, com tenim el partit, el Johan Cruyff, Martín.
Minut 45 de partit, continua el 0-0, però bé, ha tingut una rematada clara, una dins l'àrea, que ha marxat a lateral de la xarxa, un ha atrapat Lugo, després d'una errada en la passada de mica Fai cap a Estralga, però res, de moment continua l'empat a 0. Deixa'm dir-te, Xavi, que ha estat substituït en Baque. Sembla que s'ha fet mal el peu esquerre, no sabem si s'ha torçat el turmell o ha estat un cop, però l'ha substituït Olmedo al minut 44. Per tant, tot igual al Johan, 0-0.
A punt d'arribar al final d'aquesta primera part. Empat a l'Almeria, Molló.
Choco Choco, ha marcat Lozano, l'ex del Girona, una centrada des de la banda dreta, cop de cap a la frontal de la petita de Lozano. No sé si demanen falta en atac, a mi no m'ho sembla, d'entrada. Per tant, Almeria 1, no, per mi gol legal, Almeria 1, Villarreal 1, minut 30 de la primera.
Pogacar ha guanyat a la Lieja, Molló.
Sí, ha atacat a 34 quilòmetres pel final, recordo, i ha arribat en gairebé 2 minuts d'avantatge sobre el segon classificat. És el 6è monument de Pogacar, 25 anys.
Després en parlarem amb el Pau Mitjans, a veure què li ha semblat aquesta Lieja-Bastogne i Lieja, pocs dies que comenci el Giro d'Itàlia, amb Pogacar com a clar favorit a la victòria. I el Tsitsipas Rut, com el tenim a la central del tenis Barcelona, Albert?
Doncs a màxima igualtat, 4-4 i 15 iguals. Havia començat a millor Tsitsipas, que li havia trencat el servei a Rut en el primer joc, però més tard el noruec li ha tornat al break, ha empatat a 3, també s'ha adjudicat el següent, posant-se 4-3 i avançant-se, per tant, per primer cop en aquest primer set. El grec ha empatat a 4, ara servint, doncs, Rut una altra vegada pel 5-4.
I ha arrencat la segona semifinal de la Cup a Anglaterra, Coventry Manchester United. Miquel Agut, hola, bona tarda.
Good evening, bona tarda, Xavi Puig.
Ho he dit bé, he dit alguna cosa malament?
No, 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 has dit fantàstic, tot fantàstic que n'has de dia, o sigui, o sigui que endavant tu, com vulguis.
Amb una gentada de por del Coventry, també del sí? Manchester United, però es veia molt la gent del Coventry amb aquestes banderes blau cel a les graderies de Wembley.
Sí, més o menys el 10% de la ciutat de Coventry és a l'estadi avui, perquè són uns 35.000 aficionats i hi ha 350.000 més o menys habitants a Coventry, o sigui que estem parlant d'una quantitat elevada del cens de la ciutat, d'aquesta ciutat de les Midlands, avui veient el seu equip, que de moment, amb un quart d'hora de partit, està plantant cara amb un sistema de 3 centrals i 2 carrilers contra el Manchester United, que té més la pilota però que no té profunditat, i de tant en tant intenta el Coventry poder córrer i crear perill i donar la sorpresa.
Digue, Joan.
Podem sentir a Joan Garcia a la zona mixta de Cornellà.
La decepció és compartida, no?, per tota la massa social.
Molt decepcionats, amb molta ràbia. Jo crec que la paraula és ràbia, sobretot per com ha anat el partit, que no hem estat còmodes en cap moment, sobretot a la primera part no hem estat gens còmodes ni amb pilota ni sense pilota, i la segona part sí que crec que hem millorat una mica, però bueno, al final no es pot començar tan malament perquè després no et dona, i així ha sigut, no ens ha donat per guanyar i no hem pogut aconseguir 3 punts.
Li pregunten que per què ha sortit així l'Espanyol a la primera part. Que la zona mixta podria funcionar una mica millor, la veritat.
No et sabria dir. Ens ha faltat, jo crec que, guanyar confiança a partir de competir, de guanyar segones jugades, de guanyar duels, crec que tampoc els hem guanyat, i llavors en pilota no hem estat còmodes, no hem pogut agafar confiança tampoc en pilota, i jo crec que això durant la primera part no hem sabut donar-li la volta i fins al descans que hem mogut un parell de coses no hem pogut reaccionar.
Joan, pot ser que noteu ara la pressió més que mai, tenint en compte que queda poc, que tot està molt, molt igualat, que hi ha partits a casa contra rivals directes, podeu notar la pressió?
Sí, com bé dius, queden partits contra rivals directes, molt directes, però bueno, crec que no, ho hem de prendre com algo positiu, que al final si els guanyes, no només guanyes plus tu, sinó que també els hi treus a ells per la lluita per l'ascens, i crec que hem d'anar amb aquesta visió i no centrar-nos en altres coses, sinó partit a partit i pensar en això.
Joan, fins a quin punt el que ha passat avui hipoteca les opcions d'ascens directe? Com ho sentiu vosaltres ara mateix?
Bueno, sabíem que era molt important guanyar, que era molt important guanyar els tres punts a tots els partits que jugàvem aquí a casa. Evidentment, no aconseguir-ho ens ho posa molt més difícil tot, però bueno, tenim clar que el que queda és importantíssim, que seguim allà. Ens hauria d'estar millor posicionats, però seguim allà amb tots els equips i ja està, intentar millorar coses i pensar en el partit de l'Elx.
Qui s'ha parlat al vestidor de la darrera jugada? També ha volgut passar-hi una mica per sobre per l'entrenador, però ha dit que evidentment no pot dir el que pensa. No sé si que heu comentat al respecte.
Sí, bueno, evidentment es comenta, jo no l'he pogut veure repetida, l'he vist en directe al camp, sí que veig que li ve per darrere amb molta força i que el tumba, però bueno, ja hem vist que no és la primera que ens passa així una acció dubtosa, mai ens cau al nostre costat, no és la primera, evidentment, segurament tampoc serà l'última, però bueno, no hem de perdre més energia en això, sabem que haurem de remar una mica més del que tocaria i ja està, seguir endavant i no gastar moltes energies en això.
Doncs fins aquí les paraules de Joan García. S'ha mullat una mica més que Manolo González respecte a l'última acció sobre Grajera, i per acabar d'afegir com ha canviat el discurs, Joan, eh? Recordo fa un any que el vam entrevistar, res a veure amb, ja no diré el futbolista, la persona que avui està davant dels micròfons i evidentment sota pals defensant la porteria de l'Espanyol.
Sí, és una de les grans notícies de la temporada en clau blanquiblava, tu, sens dubte. Haver recuperat Joan García, que va haver-hi algun moment que havíem arribat a dubtar per aquell mal inici i algunes males actuacions quan tenia poques oportunitats, és veritat, a la Copa, i la bona notícia és que l'Espanyol, veurem si té porter per anys, que això ja sabem com va també, quan destaques molt, que no li vulguin prendre, però és una excel·lent notícia.
Sí, és una de les poques bones notícies que l'Espanyol acumula aquesta temporada, que ara no... Si ha de marxar perquè un equip superior se'l vol endur pagant, que així sigui, però perquè voldrà dir que ho haurà fet bé, però donem-li confiança, perquè segurament en els pròxims partits cometrà alguna errada, però està demostrant clarament, quan li has donat 5 partits seguits, ha demostrat que és porter per l'Espanyol, per davant de Pacheco, per exemple. Per tant, sí, bona notícia. Abans, per cert, parlàveu de Manolo González, que no podrà seure's a la banqueta a Elx, tampoc hi serà Becasetxe, perquè ahir el van expulsar en el partit contra l'Sporting. Per tant, el partit serà estrany. El partit d'Elx, dissabte que ve, serà sense els primers entrenadors a les banquetes.
Sí. Té una bona part de raó, Manolo González, quan diu això, que els entrenadors ara... Vaja, els entrenadors i els jugadors, però amb el cas dels entrenadors encara diria que és més greu, perquè...
Els hi cauen dos partits a sobre.
Els hi cauen dos partits i no poden dir res. Vull dir, el jugador està permès que protesti més que els entrenadors. Oi, tu has vist jugadors que protesten als àrbitres, els àrbitres, bueno, encara una mica de màniga ampla, ara deixo que em protesti una mica, si no m'insisteix molt, doncs no, hi ha groga, però hi ha quarts d'àrbitres i assistents que són autèntics pistolers, que són el xivato de la classe. Vull dir que diu, ui, sí, això, espavientos en l'àrea tècnica, no? Ai, fixa't en aixecar bé la bandera quan l'hagis d'aixecar, o en estar pendent dels canvis, aixeca el cartell i que hi hagi el número correcte.
S'avorreixen.
Això es fa vientos en la banda. Va, no? I
és que la frase per la qual expulsen a Manolo, que no la... Bé,
la pots dir, perquè...
A tomar por culo.
Clar, és que no, a un entrenador no li poden caure dos partits per dir això. No.
Exacte. Quantes vegades en un terreny de joc entrenadors, assistents, jugadors, diuen aquesta frase? Et poden caure dos partits per això.
Quan a més ja vam descobrir fa unes setmanes aquí a l'Espanyol Juga RAC1 que ara ja l'expressió PEC es porta, vull dir que ara ja ho hem integrat a les noves generacions. Manolo va dir PEC, que això es porta molt bé.
Però a més ara, per això, Molló, tu m'ho sabràs, per què és per defecte dos partits de sanció als entrenadors?
No ho sé, sincerament. No.
Que és l'únic membre del gremi de futbolista o que forma part d'aquest espectacle que vermella hagis dit el que... Vaja, evidentment, si l'insult és gravíssim, no poden ser més de dos, però si és una vermella, és igual, per espavientos, per dir el que va dir Manolo González, por dirigirse insistentemente al cuarto árbitro, no sé què, sempre són dos partits. No, sempre no, no, són dos partits.
No té sentit.
I que no és reiteració, vull dir que ho entendria si fos una segona expulsió, de dir, bueno, com que aquest home ha reiterat en el mateix errada, doncs ara dos partits. No, no, a la primera que ets expulsat, amb el González, que ja no havia trepitjat ni la primera divisió, que ja, a la segona divisió, que ja l'havien expulsat. Dos partits, Manolo, dos partits. Entenc que és a totes les categories, això. Sí, que no és exclusiu de la Lliga de Primera, també, ni de Segona.
També depèn de l'entrenador, perquè Simeone, l'Atlètic de Madrid-Girona, l'àrbitre, quan Simeone li havia...
Altra.
No, és veritat. Vull
no,
dir,
clar, és que puig, és que clar.
És que, no, però quan Simeone li ha escalfat el cap 20 minuts, perquè a partir d'aquella protesta i de posar el públic al partit i tal, tot canvia també, doncs en aquell moment Simeone veu una groga. Mitchell, jo ho recordo, al camp del Betis, per dir-li a Ortiz Arias, parece que vayáis de verde, clar, li van caure dos partits. És que al final també depèn de qui ho digui.
Ara que parlem d'àrbitres, que estic veient que s'està fent viral un tuit que ha fet el Nottingham Forest, que ha perdut el seu partit de Premier avui al camp de l'Everton,
sí.
2-0, però ha fet un tuit fa un quart d'hora que diu tres decisions extremadament dolentes, tres penals a favor que no ens han xiulat. Ja vam avisar a un organisme, aquí posa PGMOL, imagino que és comitè d'àrbitres,
sí.
Sí, vam avisar al comitè d'àrbitres que l'àrbitre del VAR d'avui és fan del Luton, que està jugant-se amb ells al descens, i no el van canviar. La nostra paciència s'ha acabat. Considerarem les nostres opcions, què fer a partir d'ara. Tuit oficial del Nottingham Forest. El del VAR era del Luton, és del Luton, meravellós.
Sí, sí.
Això ho fas aquí a la Lliga Espanyola... Sí. I vaja, la sanció, clar, no sé, aquí, en aquest cas,
sí.
Perquè clar, com que és la xarxa social, sí. a qui sancionarien.
Jo no recordo una sanció per xarxes.
No sé, però aquesta setmana, ara no recordo qui mitjà, ha revelat una conversa de WhatsApp entre un dels capos del comitè d'àrbitre, em sembla que era Rubinos Pérez, l'exàrbitre, que parlava de les manifestacions que havia fet l'Espanyol en el tram final i com el comitè d'àrbitres podia propiciar o demanar una sanció econòmica o d'algun altre tipus a l'Espanyol per queixar-se. Ja veig que hi ha gent avui a la xarxa que s'està queixant d'un penal claríssim sobre Grajera a l'última jugada. No ho sé.
Mira, estic veient que això canvia per la temporada 23-24, no, 22-23 és quan canvia, que veig que va haver una modificació del reglament general que regeix les normes del futbol. La temporada 21-22 canvia això, si fa més temps. I que és això, quan comencen a aplicar-se aquestes sancions de com a mínim dos partits per mostrar-se en desacord amb les decisions arbitrals o fer gestos ostensibles de desaprovació. Vaja. Bé d'aquí, però el fet, o sigui, el motiu no el veig, no el sé trobar, vaja.
Doncs en aquest món vivim, Solsona, mira, i anar passant, no? Qui dia passa any empeny, que diu la dita. Això sí que és una dita, no...
Amb la mer del mar.
Amb la mer del mar, marinero. La tens, amb la mer del mar marinero, que tancarem amb això, Javi, la transmissió d'avui, amb la Pantoja cantant amb la mer del mar marinero.
Ah, la versió de Pantoja tenim,
Sí, home, la Pantoja.
Ah, no era Marisol?
Però tenim la versió de la Pantoja.
Ah.
Ens agrada més.
Ens agrada, vol dir a tu?
Solsona.
Mira, més en directe, eh?
En la primavera del mar.
Bien, Isabel.
Háblame del mar, marinero.
Que el sol
encara
es
no.
El caporal.
A veure si l'enganxes al moment, eh? Solsona. Tots.
La lletra és de Rafael Alberti.
Que las mueve el temporal.
Ara, que mora ballant a casa.
Ara ja?
No. Ja no?
A veure?
Dicen que no. Hay toros azules.
Toros azules.
Toros azules.
Havia entès Osasuna.
Toros a una.
Budimir.
En la primavera del mar.
Ara
és l'hora? Háblame del mar, marinero. Dime si es verdad lo que dicen de...
Imagineu, això amb un empat a un a casa amb l'Andorra, sí, eh? Sí. L'Espanyol sí. Puja a primera, ja farem una sessió més àmplia.
Veus que el compositor va ser Manuel Alejandro, de l'any 1976, com dèiem, que després, ho dic perquè lliga amb Solsona, va compondre per molts altres, Julio Iglesias, Plácido Domingo, bé, Rocío Jurado, també pel Puma. Ja sabem que Solsona també és gran fan d'aquella mítica cançó del Boomerang, no?
Viva la numeración.
Crec que hauríem de deixar-ho, sí, sí, deixar-ho aquí. Dani, estàs convocat aquesta nit, el tu diràs.
Sí, porto el 15, sí.
El 15, no, perfecte.
Però és que el 15 pot ser titular.
I tant, home, i tant, i tant. Ara ja sí, ara ja sí. A la travessa que hi posaries tu en el Madrid-Barça de les 9?
Jo empat.
Un empat. Una X a la travessa. Ho veurem. A partir de les 8 ho explicarem amb el Pou i companyia. Dani, t'esperem a la nit aquí a l'estudi de RAC1. Fins ara.
Fins ara.
Edu, et deixo amb la Pantoja. Fins ara.
Yes, oh, adéu.
Adéu. Amb l'Enric Soto tocant els botons avui a Cornellà al Prat. Joan, alguna cosa més des de la zona baixa?
Tot venut. Ja tot, està.
Perfecte. No t'agrada, no, la Pantoja, tu, Camí?
Mira, ara l'he escoltat.
Ai.
I he dit, mira, no... potser me la poso.
Bueno,
no és ironia, tio, no és ironia.
Un tio que demana autògrafs a Fali, vull dir, ja...
No. Però aquesta, la de Se m'enamora l'alma, aquesta és coneguda.
No, però clar, això es porta molt perquè sembla...